Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Aena tanca la porta a la cogestió dels aeroports que ha demanat, entre d'altres, el govern balear. El seu president i conseller delegat defensa que l'actual marc normatiu no ho permet. La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat en diverses ocasions aquesta cogestió per millorar-ne el funcionament i, sobretot, per alinear l'activitat dels aeroports a les polítiques de contenció que s'intenten aplicar aquí a les illes. Precisament la setmana passada, per iniciativa de Més per Mallorca, en aquest cas el Parlament va aprovar ja una proposició de llei amb l'objectiu de canviar la normativa actual i facilitar així la possibilitat de la cogestió aeroportuària. Mentrestant, i aeroports a part, el sector turístic encara a la recta final de la temporada i ho fa amb balanços ben diferents. Mentre per a l'oferta complementària l'estiu ha estat fluix, els hotelets celebren la caixa feta i animen a la resta d'empresaris que viuen del turisme a millorar la qualitat per poder pujar preus. Titulars, el govern insisteix en la necessitat d'incrementar l'oferta de pisos per rebaixar-ne el preu i torna a descartar la declaració de zones tensades. Juan Cusunyer, bon dia.
Bon dia. Entitats socials com la plataforma d'afectats per la hipoteca apunten que és insuficient, que els més desfavorits tampoc no podran accedir a un pis de preu limitat i demanen que es doni ús urgent als pisos buits dels grans tenidors.
Doble cop contra la droga Eivissa.
La Guàrdia Civil ha detingut 16 persones en una operació antidroga a Sant Antoni de Portmany. D'altra banda, la Policia Nacional ha arrestat 81 persones en l'operació Spider vinculades, presumptament, a una xarxa de narcotraficants amb base a València i a Eivissa.
En clau estatal, Begoña Gómez, la dona del president del govern, compareixerà avui davant del jutge per concretar els delictes imputats.
La investigació se centra en un presumpte cas de malbaratament pel fet que l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, nomenada el 2018, dugués a terme tasques privades per la dona del president.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca rep avui la visita del Deportivo Alavés amb les absències per diferent motiu de Manas Kumbula, Omar Mascarell, Jan Virgili i Dani Rodríguez. La intenció del tècnic Iago Barrasate a sumar el primer triomf de la temporada recuperant el seu estil de joc.
Anem ara amb la previsió del temps. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam hores de tranquil·litat. Lluirà molt el sol, principalment a les Pitiuses, també a la meitat sud de Mallorca. Es veurà que poden trobar qualque interval de núvol més, principalment al nord de Mallorca, sense descartar fins i tot qualque ruixat molt local i dispers, en un dia en què les temperatures poden pujar qualque grau més. Els valors màxims poden arribar a fregar o superar per poc els 28 graus, tant al nord d'Eivissa com també a punts de l'interior de Mallorca. El vent, per la seva part, comença bufant fluix de llevets, però es veurà que a partir de migdia ha de guanyar una miqueta d'intensitat, principalment a les Pitiuses i meitat ponent i sud de Mallorca. A la resta, l'ambient continuarà molt tranquil i a la mà també hi notarem molta tranquil·litat. Serà ja entrada el capvespre en què podem notar una miqueta d'alteració a les costes sud de les Pitiuses i també de Mallorca.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 3 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Després de les informacions de les darreres setmanes sobre una possible participació de les comunitats autònomes com les Balears en la gestió d'aeroports d'interès general, el president i conseller delegat d'Aena tanca la porta a aquesta possibilitat. Maurici Lucena assegura que l'actual marc normatiu i el sistema aeroportuari espanyol fa impossible aquest canvi de model, que a hores d'ara concentra el 49% de les accions en mans privades. És la resposta al requeriment d'un dels fons d'inversió que són a l'accionari de l'ENS.
El cap d'Aena respon així al fons d'inversió TCI, principal accionista privat de la companyia, amb més d'un 6% de la participació, que li havia requerit per carta defensar la gestió centralitzada de la xarxa aeroportuària espanyola. Això després que diverses comunitats com les Balears, Catalunya, el País Basc, Andalusia i les Canàries hagin plantejat diverses fórmules per a la cogestió. Lucena ha destacat que l'actual marc normatiu fa impossible que les comunitats entrin en la cogestió aeroportuària.
Amb l'actual marc normatiu, els que en saben de dret, només n'hi ha un, composat de diferents normes i de diferents jerarquies. Però marc normatiu només n'hi ha un. I el marc normatiu que regula l'activitat d'Aena més l'estructura societària d'Aena i l'estructura accionarial, sobretot, en la meva opinió, fan impossible el canvi de model d'Aena i del sistema aeroportuari espanyol.
El Partit Popular de les Illes i, fins i tot, la mateixa presidenta del govern, Marga Proens, han reclamat en diverses ocasions al govern central la cogestió aeroportuària amb l'argument de millorar-ne la gestió i alinear-la a les polítiques de contenció turística. Però no són els únics.
La setmana passada el Parlament va aprovar una proposició de llei de Més per Mallorca per aconseguir aquesta cogestió dels aeroports balears, com recull l'Estatut d'Autonomia el diputat dels ecosobiranistes que va defensar la iniciativa, Ferran Rosa, assegura que la seva formació el que vol és, precisament, canviar la llei.
És una mica un contrasentit en el que diu el senyor Lucena, perquè al final el que ve reconeix és que la norma actual no ho permet, com si fos una norma inamovible, no és una norma divina que caigui del cel i que hagi de ser així per un mandat imperatiu.
Per deixar encara més clar la seva postura, Aena ha enviat un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors en què reafirma la situació i explica que preservar l'actual model de gestió centralitzada és especialment rellevant per al desenvolupament econòmic i social de l'Estat en les pròximes dècades.
Per cert, i en relació a la nova ruta intercontinental que unirà de forma directa Mallorca amb Àsia, amb la companyia Etihad, més concretament Palma amb Abu Dhabi, el director general de Tour España, Miguel Sanz, ha dit que és una bona notícia per a la diversificació que permet reduir la dependència de països concrets.
La diversificació de los mercados turísticos en general es algo positivo, la desestacionalización de los flujos turísticos es algo positivo, con lo cual en las estrategias de los destinos y de España en general está a seguir. Eso se puede concretar en la evolución de nuevas conexiones o en el desarrollo de productos turísticos en otras temporadas.
Seguim parlant de turisme. La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca llança un missatge perquè la resta d'oferta turística augmenti qualitat i preus. La seva vicepresidenta, Maria José Aguiló, respon així a les crítiques d'altres sectors, com el de la restauració, que han lamentat que l'alt preu dels hotels ha minvat els seus beneficis.
Eso es lo que siempre hemos demandado, que también otros sectores puedan hacer ese salto cualitativo que ya hizo hace años el sector hotelero y que sigue consolidando para que también tengan esta oportunidad. Pero desde luego el cliente sabe que para pagar un precio tiene que obtener servicio, calidad y se tienen que cumplir las expectativas. Y hay una parte de otros sectores que mencionabas que quizá lo cumplen, pero otra parte no y que todavía tienen que hacer los deberes.
Paraules de Guilón, un acte a Palma en el qual s'han analitzat els riscos als quals s'enfronta el sector.
La vicepresidenta de la Federació Hotelera assegura que aquesta ha estat una bona temporada, amb bones ocupacions, tot i l'increment de preus. Respecte del malestar dels residents amb el turisme, Aguiló defensa que el creixement és necessari perquè, si no, les economies no avancen. Ara bé, matisa que el que és important a partir d'ara es creixer més en qualitat que en volum i, sobretot, saber com fer-ho per seguir sent competitius.
Vuit i nou minuts, ara mateix només un 2% dels habitatges de lloguer a les Balears poden optar a les ajudes que ha presentat el govern. El preu màxim dels arrendaments per accedir a les subvencions és de 900 euros mensuals, una xifra que supera la gran majoria dels anuncis al portal immobiliari Idealista. El govern central obre la porta ara a augmentar aquest límit sense especificar, però, quin seria el preu màxim final. Així tot, si fos de 1.200 euros, per exemple, només un 7% dels pisos i cases de lloguer que apareixen a la plataforma complirien amb el requisit.
El conseller d'Habitatge mateix ha admès a la mesa d'habitatge celebrada aquest divendres que molts llogaters es quedaran fora de les ajudes. Per això, José Luis Mateo espera que l'executiu central ampliï les subvencions.
Y parece que en ese sentido el Ministerio de Vivienda pues se muestra abierto a ampliar y aumentar esas cantidades. Pero insisto, es un primer borrador, tenemos que seguir nosotros desde la línea defendiendo los intereses de los pequeños y medianos empresarios baleares, apostando por esa subida, creemos que es imprescindible. Los límites actuales, ni por vivienda ni por habitación, cuando hay una ayuda por habitación, no son suficientes.
El conseller confia que l'increment del parc d'habitatge contribueixi a reduir el preu. En aquest sentit, Mateo calcula que hi ha prevista la construcció de 5.000 habitatges nous a les Balears, 900 dels quals públics.
La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Àngela Pons, que també ha participat en la mesa de l'habitatge, considera insuficients les polítiques del govern i l'acusa de deixar fora les persones més vulnerables i desfavorides.
Aquestes famílies tenen infants que estan dormint a xaboles i que estan a la carretera damunt la terra. Si això no és prioritari per qualsevol govern de qualsevol color fer vivendes per a aquesta gent abans que per gent que pot pagar 300.000 euros, la plataforma creu que és inacceptable.
La plataforma d'afectats per la hipoteca demana més habitatge públic i també que a les cases buides de grans tenidors hi puguin viure els potencials usuaris d'aquests habitatges públics mentre es construeixen.
Això quan coneixem més indicadors que tornen a situar les Illes com la regió amb l'habitatge més car de tot Espanya. Les darreres dades són precisament d'Idealista, amb un preu mitjà de 5.000 euros al metre quadrat, que és més del doble de la mitjana estatal.
Hi ha municipis, però, on el metre quadrat és encara molt més car. La majoria a Eivissa, és el cas de Sant Joan de Labritja, amb prop de 9.000 euros. Però si ens fixam en els indrets en els quals més s'ha encarit el preu de l'habitatge en el darrer any, és a Mallorca. Al capdavant hi ha la colònia de Sant Pere Artà, amb uns preus un 37% més elevats.
Aquests preus cada vegada més alts dificulten l'accés a un habitatge digne de les persones vulnerables. Cada dia, prop de 800 homes i dones s'allotgen en algun dels centres per a persones sense llar de les Balears. La dada de l'Institut Nacional d'Estadística és de l'any passat i demostra com el nombre d'usuaris s'ha duplicat des de 2022.
Fa 3 anys varen ser 378 persones i l'any passat 787, un 100% més. Els centres estan gairebé plens i 3 de cada 4 usuaris són dones. Augmenta, per tant, la demanda, però també l'oferta de places, un 96%, fins a tocar les 850 en tota la comunitat. A banda de l'allotjament, els centres per a persones sense llar varen servir més de 1.700 menjars al dia, un 39% més que el 2022.
El lloguer turístic és un, no l'únic, però un dels elements que tensiona el mercat immobiliari. El PSPSOE denuncia que el 45% de les places turístiques de Palma que s'anuncien a la plataforma Airbnb són il·legals. Això suposa, diuen els socialistes, que hi hagi 3.500 places il·legals en aquesta web d'allotjaments.
I reclamen a l'equip de govern de Cort i al Consell de Mallorca, que té competències sancionadora, que obliguin la plataforma a retirar-ne les places. Aquestes xifres s'extreuen d'un estudi que han elaborat els socialistes de Palma i exposen que dels 1.000 anuncis turístics que aquesta setmana apareixen a Airbnb, 664 són il·legals. El secretari general del PSIP a Palma, Iago Negueruela, critica que ni l'Ajuntament ni el Consell no actuen contra l'oferta il·legal, diu, i registrarà aquest estudi al Consell per demanar que la clausuri.
¿Qué ha hecho el alcalde? Dejar que este verano fuese el verano con más turismo de nuestra historia, legal e ilegal, porque quieren más turismo legal e ilegal, es lo que buscan, y por eso llegaremos a los 19 millones, los pasaremos, por eso la masificación de Palma es real y es brutal, por eso la necesidad de vivienda es real y es brutal.
Segons el PSIP, és paper banyat l'anunci del govern i el Consell d'Eivissa, que mitjan setembre varen assegurar que s'ha retirat el 100% de l'oferta il·legal anunciada a la plataforma Airbnb.
A tot això, l'Ajuntament de Manacor ha confirmat que el propietari investigat per construir 11 infrahabitatges en un solar del municipi cobrava 300 euros al mes a cadascun dels inquilins. L'home assegura que els immobles estaven ocupats i que ell no cobrava. Ja té, però, un expedient obert anteriorment per fer exactament el mateix en un altre edifici.
Recordem que aquesta setmana una inspecció conjunta del govern i la Policia Nacional destapar l'existència d'aquest assentament il·legal prop de l'hipòdrom de Manacor. El propietari de la finca s'enfronta a una sanció que pot arribar al 1 milió d'euros i el batlle del municipi manacori, Miquel Oliver, reconeix que el problema residencial és greu, però no una excusa, ha dit, per votar-se la llei.
La situació de la falta d'habitatge es manifesta i és veritat que no, i vull deixar ben clar, que no és excusa de tenir gent de qualsevol manera sense complir les normes mínimes per tal de tenir, i això vol dir que s'han de complir les lleis, i per tant, les administracions estem fent feina en la mesura del possible per tal de donar resposta a la necessitat d'habitatge.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i quart en clau de successos i tribunals. 16 persones han estat detingudes en una operació policial a Eivissa contra el tràfic de drogues i delictes contra el patrimoni. Ahir la Guàrdia Civil va escorcollar diversos habitatges a Sant Antoni durant tot el dia.
Un grup d'efectius de la Guàrdia Civil va fer dos escorcolls a dos habitatges de l'edifici Tànit, al carrer del General Balanzat, on s'han produït els primers, on s'han detingut les 8 primeres persones. El segon escorcoll també ha tingut com a resultat 8 detinguts més. Els agents s'han desplaçat expressament des de València.
D'altra banda, està desmantellada una xarxa de narcotràfic que introduïa cocaïna al port de València i amb ramificacions a l'illa d'Eivissa. En l'operació Spider hi ha hagut més d'una vuitantena de detencions i 59 escorcolls amb 4 tones i mitja de cocaïna requisada. I Dani Manau.
L'operació Spider rep aquest nom pels homes aranya que s'enfilaven als contenidors del port de València per accedir a la droga, amb la connivència de diversos empresaris i personal portuari. L'operació s'ha saldat amb 81 detinguts, entre ells 3 membres del càrtel dels Balcans, 17 treballadors del port valencià, 17 responsables de 5 societats, 9 conductors de camió i un guàrdia civil. Ho explica un portaveu de la Policia Nacional.
Habían organizado un complejo entramado logístico con el que controlaban todos los recursos y toda la estructura del puerto de cara a introducir y extraer alijos de cocaína. Ese control de los procesos les ha llevado a autodenominarse como la llave. Ellos sentían que eran la llave de la puerta de entrada de la cocaína a Europa por el puerto de Valencia.
En l'operació s'ha fet una 60 d'escorcolls en els quals s'han intervingut més de 4 tones i mitja de cocaïna, 365.000 euros en metàl·lic, 53 vehicles d'alta gamma, altres béns de luxe, diferents armes de foc i abundant munició.
El tinent de Batllia de Santa Margalida, Joan Monjo, haurà de declarar com a investigat dia 20 de novembre. Agents de la policia local del municipi han presentat una querella contra ell per prevaricació. L'acusen d'irregularitats en la contractació de policies.
Els advocats de totes les parts han acordat ajornar aquesta declaració prevista per ahir per estudiar totes les proves que ha aportat l'Ajuntament de Santa Margalida. Sí que han comparegut els jutjats, els denunciants, 3 policies que asseguren que Monjo feia contractacions, ha dit, i permutes de policies de manera irregular. Entre les anomalies detectades també hi figura el cap de policia local, Manuel Gallardo, que continua el càrrec sense tenir el nivell de català requerit, segons els denunciants. Joan Monjo, de Convergència, ha estat bala de Santa Margalida 7 anys i mig. El mes de juny va passar a ser tinent de Batllia, tal com s'havia estipulat a l'acord amb el Partit Popular al principi de la legislatura.
I 350 persones han estat investigades a les Balears per conduir sense carnet. Algunes mai havien tingut el permís, d'altres havien perdut tots els punts o tenien la llicència retirada per decisió judicial.
La gran majoria dels casos han estat detectats en els controls preventius d'alcoholèmia i drogues i també en altres inspeccions i controls. La Guàrdia Civil ha recordat que conduir sense carnet és un delicte contra la seguretat viària que comporta conseqüències penals que poden incloure penes de presó, multes o treballs per a la comunitat.
Més coses, l'Organització de Defensa dels Drets dels Animals sospita que s'han duit a terme eutanàsies il·legals de moixos procedents de Llucmajor al centre de Natura Park. L'organització ha traslladat la seva preocupació i ha anunciat accions legals per esclarir els fets i depurar responsabilitats.
El 15 d'agost unes voluntàries de les colònies felines del municipi de Llucmajor varen informar l'organització denunciant que 4 moixos havien estat traslladats a Natura Park per a la seva esterilització, però que només 2 varen tornar a la colònia. Segons la persona encarregada del transport, els altres moixos varen ser sotmesos a eutanàsia després d'haver donat positiu en un test de leucèmia felina.
El ple del Consell de Formentera ha rebutjat una proposta de l'equip de govern sobre la crisi migratòria que es viu a l'illa. Els dos partits de l'oposició, el PSOE i Gent per Formentera, i el conseller no adscrit, Llorenç Còrdoba, l'han rebutjat. Així doncs, la proposta de l'equip de govern, que governa en minoria, no s'ha pogut aprovar. Ens ho conta Elena Trinidad.
Els dos partits de l'oposició, PSOE i GPRF, i el conseller no adscrit Llorenç Còrdoba han rebutjat i, per tant, la proposta de l'equip de govern que governa en minoria no s'ha pogut aprovar. En la iniciativa es demanaven la realització d'actuacions per part del govern autonòmic i central davant la situació de contingència migratòria extraordinària que pateix l'illa de Formentera. Des de l'oposició han criticat que el president Òscar Portas estigués aire amb el líder dels populars i no consensuant aquesta proposta. Escoltàvem Alejandra Ferrer de Gent per Formentera i Rafa Ramírez del PSOE.
S'ha de parlar del tema humà i humanitari, tenint en compte que estem en una crisi humanitària, que ha de quedar claríssim que el que vol Formentera és el repartiment de menors migrants entre les comunitats autònomes de manera solidària.
El Partit Popular i con el senyor Feijóo, con un discurso muy cercano a Vox, porque está viendo cómo Vox le está comiendo la merienda a nivel electoral y lo que hace es generar alarma en cuanto al fenómeno de la inmigración irregular.
El president ha respost que va acceptar reunir-se amb Feijóo, igual que es reuniria amb el president del govern central, Pedro Sánchez, però que ni aquest ni la ministra han vingut a visitar l'illa, escoltant primer Llorenç Còrdoba i després Òscar Portas, president de la institució insular.
Políticament ha estat retocada i no hi ha hagut realment un intent de col·laboració en la resta de grups polítics i estic content que ho hagin fet públic tant Gent per Formentera com a PSOE, però sembla que sempre som jo els que es queixa.
S'han preocupat més per la visita d'en Feijóo ahir que no de debatre realment el contingut de la proposta i, evidentment, per nosaltres això d'aquí es fer una política partidista i no entrarem nosaltres en aquest joc.
El ple s'ha aprovat per unanimitat una proposta del conseller Còrdoba per crear un projecte de vigilància i control del litoral.
Per cert, el govern central ha carregat també contra el líder del PP per les paraules que va pronunciar dijous a Formentera sobre migració, quan Feijóo va dir que vol una immigració culturalment pròxima i l'expulsió dels delinqüents.
El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, considera que les propostes de Feijóo són clarament xenòfobes.
Creo que con estos discursos claramente xenófobos que está llevando a cabo el Partido Popular, creo que lamentablemente el señor Feijóo es hoy el número 2 de la senyora Abascal i el Partit Popular una mera sucursal de Vox.
En canvi, Jaime de los Santos, vicesecretari d'Educació del PP, defensa la posició del seu líder.
¿A quién le puede sorprender que un partido de Estado irresponsable, uno, quiera las rutas migratorias, los flujos migratorios, controlarlos? Dos, ¿a quién le puede sorprender que a un partido de Estado responsable le importe que la inmigración ilegal se corrija y se luche desde el seno de la Unión Europea?
I l'IMAS, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, ha editat una guia per millorar la salut mental als centres d'acollida de menors. A Mallorca hi ha un total de 630 infants i adolescents que hi viuen. Tenen perfils molt vulnerables i han viscut situacions especialment traumàtiques. Un exemple és el cas dels menors migrants que han hagut de deixar enrere els seus països, les seves famílies i la seva vida.
Una de les necessitats que més preocupa l'administració és l'atenció pel que fa a la salut mental. La seva salut mental, com deim, i per això s'ha dotat els centres de psicòlegs per atendre'ls. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
En el sistema de protección de menores, los 49 centros de menores ya disponen de la figura del psicólogo, y en concreto los centros de menores de l'IMAS propios, hemos pasado de 3 a 5 psicólogos y hemos introducido la figura del psicólogo coordinador en el eje de salud mental.
Marisa Martí, coordinadora dels centres d'acolliment residencial de l'IMAS, explica que és fonamental conèixer el perfil de l'infant i la seva història de vida per ajudar-lo.
Hi ha una feina molt, molt important de fer la lectura de la història de vida d'aquest infant, de com s'està adaptant o no a viure en la nostra llar, quina és la seva principal via d'expressió del seu dany.
L'IMAS lamenta els problemes que tenen per trobar professionals per atendre totes les necessitats d'aquests joves.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners creaverdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Vuit i 26 minuts, anem ara amb l'informació de caràcter estatal. Continua el reconeixement fora d'Espanya de l'enfortiment de l'economia espanyola al manco en termes macroeconòmics. Dues agències internacionals més, de les que posen nota a com de fiables invertir en deute públic espanyol, han millorat la seva qualificació.
Es tracta de Moody's i Fitch, que després que aquest divendres de matí vàrem saber que el PIB espanyol havia pujat el 0,8% al segon trimestre de l'any, una dècima més del que havia pronosticat l'Institut Nacional d'Estadística, han posat un notable baix i mitjà respectivament aquesta possibilitat de crèdit a Espanya. Ja havia pujat la nota a l'altra gran agència d'aquest tipus, Standard & Poor's, fa unes setmanes.
Darrera hora, aquest divendres, cap vespre dels incendis forestals a la península, Càceres s'ha pogut aixecar el confinament de la població de Cuacos de Yuste, que pel fum provocat pel foc s'havia hagut de tancar a les seves cases.
A la mateixa zona s'havia hagut de desallotjar, recordem, el monestir de Yuste. Ara el foc ha baixat, però, del nivell 1 de perillositat, mentre que Agua de la Jara continua preocupant. El vent ha donat en tot una treva les darreres hores per mirar d'avançar en el control de l'incendi de Pico del Lobo, que només en 24 hores, entre dijous i divendres, s'ha cremat 1.000 hectàrees, fins a arribar a un total de 1.800. No per ell, en això sí, de moment, els pobles de la zona, tot i que també continuen molt afectades pel fum.
El Ministeri de Treball demanarà dimarts que ve al Consell de Ministres que es tramiti per la via d'urgència el nou registre horari als llocs de feina.
Aquesta normativa estava inclosa en la proposta de reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja que el Congrés dels Diputats va rebutjar.
Begoña Gómez, la dona del president del govern, compareixerà avui davant del jutge per concretar els delictes imputats.
La investigació se centra en un presumpte cas de malbaratament pel fet que l'assessora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, nomenada el 2018, dugués a terme tasques privades per la dona del president.
I en internacional, la darrera hora ens arriba de Letònia.
We meet at a historic moment. Russia's brutal war aggression against Ukraine continues to rage.
On ha començat la reunió anual del Comitè Militar de l'OTAN enmig de les incursions aèries russes a diferents països de l'Aliança. I continua també encara l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York amb més polèmiques.
La darrera, la retirada del visat per part de l'administració nord-americana al president de Colòmbia, Gustavo Petro, després que aquest hagi encomanat en declaracions als soldats nord-americans que no baixin les ordres del seu país quan vagin en contra dels drets humans. I quant a la presència del primer ministre d'Israel aquest divendres cap vespre hora espanyola a l'Assemblea de l'ONU, encara ressona això. Els crits, insults, fins i tot, contra Netanyahu, que hem escoltat quan ha comparegut a la tribuna de l'Assemblea, i bona part dels membres, de fet, han abandonat la sala. Davant dels que han quedat, Netanyahu ha denunciat el que considera una guerra política i jurídica contra Israel, ha criticat els líders febles i necessitats, en paraules seves, de països com ara França, el Regne Unit, Austràlia o el Canadà, els darrers s'han reconeixen recentment l'estat de Palestina.
Tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. Aena tanca la porta a la cogestió dels aeroports que ha demanat, entre d'altres, el govern balear, argumentant que el marc normatiu actual no ho permet.
La presidenta del govern, Margalida Proens, ha reclamat aquesta cogestió en diverses ocasions i just la setmana passada, a proposta de Més per Mallorca, el Parlament va aprovar una proposició de llei per iniciar-ne el camí.
La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca anima a incrementar qualitat i preus a la resta d'oferta turística.
I respon així a les crítiques d'altres sectors, com el de la restauració, que han lamentat que l'alt preu dels hotels ha minvat els seus beneficis.
El govern insisteix en la necessitat d'incrementar l'oferta de pisos per rebaixar-ne el preu i torna a descartar la declaració de zones tensades.
Entitats socials com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca apunten però que és insuficient, que els més desfavorits tampoc no podran accedir a un pis de preu limitat i demanen que es doni ús urgent als pisos buits dels grans tenidors.
Doble cop contra la droga a Eivissa.
La Guàrdia Civil ha detingut 16 persones en una operació antidroga a Sant Antoni i la Policia Nacional n'ha arrestat altres 81 en l'operació Spider, vinculada presumptament a una xarxa de narcotraficants en base a València i també a Eivissa.
I en clau estatal, Begoña Gómez, la dona del president del govern, compareixerà avui davant del jutge per concretar els delictes imputats.
La investigació es centra en el presumpte malbaratament de fons públic pel fet que l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, que va ser nomenada el 2018, va dur a terme tasques, es diu, privades per la dona de l'ex del president.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara el repàs dels principals titulars dels diaris. Començam amb el del Menorca. Es Castella porta aigua a Mahó des de l'any 2019 sense regularitzar el trasbassament. Explica que és ara quan han signat un conveni pel qual els mahonesos hauran de pagar les 66.000 tones subministrades. I afegeix que el govern castellà diu que no en sabia res.
De segon tema, en fotografia d'un cap per fer-se ressò del trist i constant degoteig d'abandonaments d'animals, diu el Menorca, amb entre 350 i 530 acollits per les protectores menorquines cada any.
A Formentera, el Formentera avui obre amb l'aprovació al ple del Consell de l'impuls a l'accessibilitat a les platges per part de les persones amb mobilitat reduïda.
I de la mateixa sessió política, Ràdio Illa diu que el ple rebutja la proposició de la Unió sobre migració i aprova per unanimitat condemnar el genocidi a Gaza.
Més de les pitiuses, perquè el periòdico d'Ibiza obri amb l'operació antidroga d'aquest divendres, diu el manco 7 detinguts en una batuda antidroga a Sant Antoni. Aquest és el titular de portada amb fotografia dels detinguts inclosa.
Secundàriament informa també que veïnats del Don Pepe han tornat per la força als seus pisos després, diuen, d'esperar durant 5 anys una solució a la seva situació.
I el diari dedica bona part de la primera pàgina a una fotografia de la Fira Marinera de Sant Antoni. Diu, el Sant Antoni més mariner.
Titular secundari per la defensa que va fer dels menors migrants i davant Vox, la consellera Eivissa de Benestar Social. Està més ben explicat a l'edició digital, que obri així. Carolina Escandell, a Vox, 2 punts. Els menors tutelats donen una vida normal i molts fan feina.
Finalment, a Mallorca, Última Hora ofereix una primícia de cert impacte pel malmès sector ramader mallorquí. Diu que Agama ha comunicat als ramaders que deixarà de comprar-los llet. Afegeix que l'empresa lletera, que, recordem, és de capital català, els dona un any per liquidar els contractes amb l'argument d'una caiguda de les vendes del 20%.
Fotografia de portada a l'Última Hora pel sopar a la fresca de fideus d'Esbermar Binissalem. Binissalem es llueix, diu el titular. El tema és el protagonista de la fotografia d'obertura, també al Diari de Mallorca, amb el títol Binissalem gaudeix a la taula.
En el cas d'aquest darrer diari, el de Mallorca, el seu titular principal és cap promotor s'acolleix a la mesura del govern per agilitzar nous pisos.
El motiu s'afegeix que no es fien que els ajuntaments acabin donant el vistiplau a les certificacions de les empreses privades que ara poden encarregar de fer aquesta tasca.
Fora de les Illes, avui tornava un protagonista, clar, titulars principals i fotografies d'obertura entre els diaris generalistes. Benjamin Netanyahu, per la seva compareixença, evidentment, davant l'Assemblea General de les Nacions Unides.
El macabre xou de Netanyahu agreuja la seva soledat, volen dir, diplomàtica, diu El Mundo.
Netanyahu desafia el boicot de, obri citació, líders dèbils que recompensen a fanàtics intolerants, titula l'ABC.
El país, la majoria de països planten a l'ONU a un desafiant Netanyahu.
I La Vanguardia i El Periódico de Catalunya diuen Netanyahu carrega contra Europa en una ONU mig buida i l'ONU deixa tot sol Netanyahu.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps pels esports a Ivetar Ràdio. El Real Mallorca rep avui hora baixa la visita al Deportiu Alavés amb la intenció de sumar el primer triomf de la temporada. Un partit on Jagoba Arrasate no pot comptar amb Manas Gumbula o Manas Mascarell. Per problemes físics, a Jan Virgili, convocat pel Mundial Sub-20, i Dani Rodríguez, que de nou es queda fora d'una convocatòria. Arrasate vol recuperar el seu estil, ja que, segons Anoeta, es va tocar a fons.
No, yo creo que el miércoles tocamos fondo, es lo que siento yo, y cuando... Es verdad que no ha pasado mucho tiempo, pero como no hemos dormido tampoco, pues la noche da para mucho y para reflexionar y un poco al hilo de lo que he dicho un poco antes, ¿no? Creo que tenemos que cambiar. Esto no es lo que nos gusta, esto no es lo que necesitamos y...
Per això, segons ell, toca tornar a la casella de sortida i recuperar la seva essència. Així que, per avui, toca també inaugurar el casella de triomfs de la temporada davant el conjunt de Vitoria, un rival que ve crescut del seu bon inici de competició.
Si aceptes que no estàs bien, pues bueno, el segundo paso es por qué no estás bien, y si sabes por qué no estás bien, pues el tercero es poner remedio a ese, ¿no? O a buscar soluciones, y en eso estamos, y es verdad que no es un buen momento, pero también somos conscientes de que mañana es un partido importante y el foco está puesto en el partido de mañana. Entonces, bueno, es verdad que estamos animados, aunque los últimos resultados o los últimos partidos puedan pesar. Miramos más hacia adelante que hacia atrás. Porque tiene profundidad de plantilla, tiene un entrenador que ya el año pasado ya lo hizo bien a final de temporada, le está dando continuidad, es un equipo muy difícil de batir, es un grupo, se ve que es difícil de batir, que todas van a una, en ese aspecto yo creo que vendrán con confianza, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos que doblegar al Alavés, y para doblegar o para estar por encima del Alavés necesitamos nuestra mejor versión.
Pel que fa al conjunt de Vitoria-Gasteiz, Xacha Caudet respecta molt tant el Mallorca com el seu tècnic Arrasate.
No ha tenido un buen arranque, pero también un entrenador que conoce, que le ha tocado estar allá arriba y le ha tocado estar ahí abajo. Entonces está un entrenador que lleva mucho tiempo en la liga y que conoce las diferentes situaciones que pueden suceder. Así que vamos a encontrar un buen equipo, trabajado y que bueno, siempre es un campo difícil, ¿no? Ir a la isla.
De la jornada primera, avançat a la setena jornada, i es va jugar el Girona 0, Espanyol 0, un marcador que deixa el Real Mallorca com a cuer la competició a falta de jugar avui hora baixa, és a dir, que arrencarà el partit davant el Deportiu Alavés a la darrera plaça de la primera divisió. Michel Sánchez és l'entrenador del Girona.
Perquè venim d'una situació molt complicada, molt difícil, i penso que l'equip ha competit molt bé, és la realitat. Ara mateix tots pensem en una victòria que ha d'arribar aviat, però hem d'anar pas a pas i de mica en mica veurem.
L'Audivisa juga demà al Cerro L'Espina, ho farà a les 8:30 al vespre davant del filial de l'Atlètic de Madrid, parlant lògicament de la Primera Federació. Aquest rival, el conjunt matalesa, està a la zona teva de classificació en 5 punts, 3 menys que l'Eivissa, que és segon amb 8. De l'enfrontament a la capital d'Espanya va parlar ahir Paco Gémez.
Hombre, yo mientras sigamos marcando goles, pues no es que me preocupe, pero sí es verdad que esa situación nos obliga a, si queremos ganar un partido, a como mínimo meter 2 goles, ¿no? Y eso no siempre va a ocurrir. Entonces tenemos que obligarnos también como equipo a mantener nuestra portería cero, ¿no? Tiene que dar por constancia, por generar, ¿no? Generar mucho más. El otro día yo le dije, hicimos un buen partido, pero creo que nosotros somos un equipo que tiene que generar muchas más ocasiones de gol. Es verdad que las que generamos fueron muy claras, pero nos tenemos que obligar a generar mucho más, ¿no? Porque...
I ara parlant del Club Esportiu Sant Jordi, que té per avui una fita històrica. I és que l'equip que enguany entrena Ivan Oliver disputa a partir de les 8 del vespre l'anada de la prèvia de la Copa del Rei contra Lourdes de Navarra. Un partit que, si aconsegueix guanyar, en aquest cas superar l'eliminatòria, tindria com a premi gros pel conjunt del Sant Jordi de rebre un equip de primera divisió a la següent fase de la competició del CAO. Sentim un més que il·lusionat Ivan Oliver, tècnic del conjunt mallorquí.
Simplement, ja jugar això, ja es dur la copeta a la camiseta, ja és algo històric pel club, pues, si aconseguim passar aquesta ronda i un equip de primera divisió aquí de dins, això ja seria, jo crec que hauríem de ser un monument, no nosaltres, sinó el club, per poder tenir una feta com tan grossa. Que
és un partit.
L'Illes Balears Palma Futsal torna a la competició després de l'aturada per seleccions. Ho farà demà a les 12 del migdia a la pista al Manzanares de Quica, amb un espectacular inici de competició. Suma 7 punts, els mateixos que l'Illes, Futbol Club Barcelona i Gimba Cartagena, que és el líder i el vigent campió de Lliga. Són baixa pel partit de demà Denis i Deibau per diferents motius. Sentim el que va dir ahir a la prèvia del partit el porter brasiler de l'Illes, Luan Müller.
És un partit molt molt dur, molt complicat, com una pista sabem que és molt complicat de jugar, un equip molt fort, molt competent, que compite molt bé en tots els aspectes de joc, no? Equips que les gusten tenir el balón, com nosaltres, entonces tenemos que estar ahí atentos, centrados para hacer las cosas bien y volver a con un resultado positivo que seguimos pensando en la Liga.
Avui dissabte es posa en marxa la competició de bàsquet, més en concret a la Primera Federació, en 2 partits en representació balear. A les 7 es juga al pavelló municipal de Cartagena el grup Ocaixa Cartagena Fiwi Palma. L'equip de Pablo Cano s'estén a la competició davant un rival de la seva lliga, la de la permanencia.
Llegamos con una preparación, con una cantidad de entrenamientos necesaria para tener una identidad de equipo definida. Creo que el equipo tiene claro a lo que tiene que jugar y obviamente que siempre llegas al primer partido con esa sensación un poco de que algo te falta o algo va a haber que resolver en el momento. Y eso te pone en un estado de alerta que tal vez haga que rindamos de la mejor manera.
I a les 7:30 es posarà en marxa el pavió Vintalfa, l'Este Menorca, Montbus, Obrado i dos de Javi Zamora el reben a un ex-ACB que vol tornar a la màxima categoria del bàsquet estatal.
La verdad es que siempre es un buen momento para intentar competir contra este tipo de equipos. Si queremos ser competitivos, nosotros debemos centrarnos en estar sólidos atrás,
no encadenar errores, tratar de hacerles un partido difícil, que no estén cómodos y poder intentar desde esa iniciativa defensiva pues tener opciones de competirles.
I tancant el bloc de primera federació, recordar que demà a Inca, que no a Palma, el Palau d'Esport d'Inca jugarà a la Cilora Baixa el Palder Bàsquet Mallorca Super Agroval Palanci. Això és el que va dir Marcos Justo a la prèvia del partit amb el que jugarà davant, curiosament, el seu ex-equip.
La temporada passada ja tuvimos esa mentalidad y creo que esa mentalidad para mí lo más importante es la tranquilidad que te da para trabajar. Yo lo único que puedo controlar es que nuestro equipo esté lo mejor preparado para competir. Nuestro trabajo diario nos pondrá donde nos merezcamos, sin más. No hay otro camino ahora mismo.
I de l'Azur Marino, parlant de la Lliga Challenge, dic que debuten demà la competició a partir les 12 davant l'Ardó i Pamplones, un conjunt, un dels dos equips que l'any passat estaven a la Lliga Femenina i que enguany competiran a la Lliga Challenge. Albert Antuña és l'entrenador de l'Azur.
Creo que llegamos como queremos. Creo que es motivante empezar con Ardoy. Un equipo que viene de defender, como hemos dicho, que tiene 7-8 jugadoras con experiencia en Liga Endesa en los últimos años, que mantienen un bloque. Por lo cual, creo que empezando contra este perfil de equipo nos va a ayudar para dar un golpe en la mesa, para marcar en la liga y demostrar lo que queremos. Pero es el sitio de ascender y creo que todos lo tenemos claro.
Avui dissabte, Transmapi, Gopicar, Eivissa, torna jugant a Esprata, parlant de divisió de plata. Rep a les 6:30 el Barça B. Un altre rival complicat pels d'Eugenio Tilbes. Recordar que 7 dies abans van encaixar la primera derrota del curs davant l'Agustino d'Alacant per 28-33. I pel que fa a Primera Nacional, grup E, l'Arancina Handball Marratxí visita el pavelló Villafontana per jugar davant el Balonmano Móstoles, en partit que jugarà demà diumenge a 1:30. Sergio Sevilla i Dani Mota, tècnic i jugador, parlen a la prèvia del partit.
Que hay que levantar el equipo anímicamente, lo tenemos que levantar todos y está en nuestras manos. Hemos tenido toda semana y tenemos lo que resta de semana para ello y tenemos que intentar pues borrar, pasar página y estar centrado 100% en el partido Móstoles, que como cualquier partido fuera de casa seguro que es complicado.
Veo al equipo bien, sí que es cierto que venimos de pinchar en casa y tal, pero los ánimos están restaurados de nuevo, hemos trabajado fuerte esta semana y queremos redimirnos del partido anterior. Vendría bien volver a la senda de la victoria y traernos los dos puntos de allí, claro.
I ja per tancar el bloc d'esports amb un nom propi. Tòfol Castanyer, que va posar i en marxa el repte més dur de la seva carrera, fer els 365 quilòmetres del perímetre de Mallorca d'una tirada. L'atleta Solleri va partir a les 7 d'ahir hora baixa des del Consolat de Mar, acompanyat d'amics i familiars. L'objectiu, completar els 365 quilòmetres demà diumenge a primera hora. Recordant que el desafiament titànic, batejat com a repte i som, té una finalitat solidària, recaptar fons per la lluita contra el càncer infantil. Amb aquest apunt, d'en Tòfol Castanyer el deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6:30 del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu en la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9:30 del vespre.
8:48. Continuem a l'informatiu matí amb més informacions. El ple del Consell d'Eivissa ha aprovat per unanimitat les mesures presentades pel PSOE per protegir els aqüífers davant la situació de sequera. Entre les propostes hi ha instar el govern a impulsar canvis legislatius que permetin regular o prohibir els usos permesos d'aigua disponible a Eivissa.
També s'ha aprovat dur a terme estudis de viabilitat per a la recàrrega dels aqüífers i per a l'emmagatzematge d'aigua desalada. El PP no ha donat suport, però, a intensificar les inspeccions de pous il·legals, tal com va demanar Víctor Torres, del PSOE.
Hay que incidir en la inspección y la sanción, y en su caso la clausura de los posibles pozos ilegales.
El PP tampoc no vol ara el traspàs de les competències de l'aigua, tal com proposen els socialistes, perquè, segons ha dit el conseller insular de Medi Ambient i Sostenibilitat a Eivissa, Nacho Andrés, encara no estan preparats.
Sempre hem defensat i continuarem defensant que les competències han d'estar ben dotades tant econòmicament com els recursos, tant humans com tècnics. És per això que pensem que hauríem de començar per la gestió de torrents i, una vegada avancem amb aquestes competències, podrem valorar la creació de l'Agència Insular.
Precisament a Eivissa ja ha començat a funcionar el nou dipòsit instal·lat a Sa Colomina per aprofitar l'aigua que es malgastava en un aparcament de la ciutat i amb la qual cosa s'estalviaran 60.000 metres cúbics d'aigua a l'any. Ens ho conta Bernat Castell.
Durant més de 40 anys s'han malgastat 420 metres cúbics d'aigua diàriament en aquest aparcament. A partir d'ara, amb l'instal·lació d'aquests nous dipòsits, fins a 42 camions podran aprofitar aquesta aigua. Aigua que es farà servir per fer net els carrers i per regar les zones verdes de la ciutat. En total s'estalviaran 60.000 metres cúbics d'aigua a l'any. El regidor de Medi Ambient d'Eivissa ha explicat que hi ha una segona fase en marxa.
Hi ha una segona fase en marxa, si heu vist que encara hi ha espai, una segona fase per regar jardins, o sigui, s'utilitza per regar jardins, es farà una xarxa de jardins i, si pot, aquesta xarxa de jardins, tenim el projecte en marxa, arribar a les instal·lacions esportives per regar, per exemple, el camp de gespa artificial o inclús regar la gespa natural.
Un projecte que ha tardat més de 2 anys i ha costat a l'Ajuntament 140.000 euros.
Canviant d'illa, el GOP de Menorca critica la possibilitat que el govern fumigui els alzinars per posar fi a la plaga d'eruga peluda. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha sol·licitat un informe ambiental per dur a terme aquesta pràctica els anys 2026 i 2027. Fonts de l'executiu, però, asseguren que a hores d'ara la situació està controlada i no es preveuen executar les fumigacions aèries.
El coordinador territorial del GOP a Menorca, Miquel Camps, denuncia que aquestes pràctiques de fumigació són pròpies dels anys 70 i que actualment ja no es duen a terme perquè tenen, diu, un efecte molt perjudicial per tota la biodiversitat.
Quan nosaltres fem una intervenció dràstica d'aquest estil, de fumigar amb productes químics, no només afectam soroll, afectam a molts altres insectes i afectam en els seus depredadors naturals, en la qual alteram completament el funcionament del ecosistema, no?
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Més coses, els productors i botiguers d'Obarques de Menorca valoren positivament la temporada. Diuen que encara són un dels souvenirs imprescindibles dels turistes que viatgen a l'illa. Tot i això, asseguren que les exportacions han caigut, et cel camarassa.
Aquesta temporada els turistes han sortit a sopar manco, han fet menys activitats i poques compres extres. Però les abarques són les abarques. Són típiques, còmodes i diferents del seu calçat habitual.
Compra de abarques de Menorca és molt bé.
El juliol va començar fluix, però al final d'estiu ha estat més bo del que s'esperava. Tònia Federic és encarregada de la botiga Abarques Pons.
El juliol no va fer llarg, després d'agost i setembre sí que està molt més bo en relació a l'any passat. El que la temporada sí que ha fet un increciendo, perquè molt semblava que havia de ser dolentíssima i al final no ha estat així.
La clientela fixa s'ha mantingut i com cada any s'ha comprat un parell de barques, però no més com passava anys enrere. Ara bé, a les fàbriques la feina sí que ha davallat perquè les grans empreses de l'estranger no han comprat tant. José Luis Pons és copropietari de Barques Pons.
La gent ha comprat menys, ha volgut agafar més estocatge que tenia, ha volgut ser més conservadora i això ens han afectat amb els pedidors, han estat pedidors més petits.
Ara és moment de tornar a iniciar les relacions amb aquests clients, anar recopilant encàrrecs i al novembre tornar a engegar la maquinària.
La Nit Europea de la Recerca ha obert un any més la ciència a la ciutadania. A Mallorca, la plaça de l'Autoritat Portuària de Palma ha estat enguany el lloc triat per dur a terme aquesta jornada que se celebra d'ençà de l'any 2005 a més de 300 ciutats de 30 països europeus.
Ja han estat bastantes les famílies que s'han acostat a aquest indret per participar dels tallers que han organitzat els centres de recerca de les illes per fomentar justament la vocació científica dels més joves. Uns joves que s'ho han passat bastant bé.
És un de 3D que tens que desformar un esquelet. I després hem anat a un d'animals marins que tenien que identificar els animals amb un paper.
Bueno, mos hem posat unes ulleres i ha sigut molt divertit.
Els investigadors Maria Isabel Montserrat, de la UIB, i Miquel Cornelles, de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, van ser els encarregats de pronunciar el pregó inaugural sobre la intel·ligència artificial. Montserrat va incidir en el fet que són les persones les que controlen la tecnologia i que no ha de ser al revés, mentre que Miquel Cornelles va parlar de les costures de la intel·ligència artificial i des d'un punt de vista tècnic de les capacitats i limitacions de l'IA.
Nosaltres no som com a vegades se mos califica, els dolents de la pel·lícula, és que el dret que ve a prohibir, a dir que és delicte, que tal, sinó que el que volem és que la convivència humana sigui més tranquil·la, que mos ajudi a tenir a ser més segurs, que si hi ha un vídeo, per exemple, a YouTube, aquest vídeo sigui il·lícit.
Sempre estem comparant que una intel·ligència artificial seria com una intel·ligència humana, però són diferents. Una intel·ligència artificial són models matemàtics, aprèn paregut a com aprèn el cervell humà, però és diferent. Per això fa coses que semblen molt difícils, les fa bé, i altres coses que semblen fàcils, però no les fa tan bé.
I el govern ha anunciat que fa feina en un nou pla de recerca dels anys 2026 al 2030 per ampliar l'horitzó d'aquest àmbit a les illes, ho ha anunciat el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.
L'objectiu primordial és arribar a 1% a inversió en recerca de 1% del pressupost de la nostra comunitat autònoma. I, a més, se posarà en marxa el nou Institut de Recerca de les Illes Balears per poder atreure talent de fora que vengui aquí a fer projectes d'investigació i que posi en valor la investigació feta a les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Avui continua la novena edició del Cranc Festival a Menorca, que ja va començar ahir vespre. 8 grups van sonar a Cala Figuera, al Port de Mó, amb un 80%, per cert, de les entrades venudes.
Destacaren propostes musicals com Depressión Sonora o Alcalá Norte, que escoltam de fons, precisament amb el guitarrista d'aquest darrer grup, Carlos Elías Caballero, volem dir, amb xerrat.
A nosotros nos hace particular ilusión poder venir al Cranc después de una gira mastodóntica de un montón de festivales, porque es un festival pequeñito, en una cala maravillosa, es la primera vez que venimos a Menorca y es un proyecto que tiene Dani puesta toda su ilusión y es una maravilla. Lo que consigue, creo que es la novena edición, ¿no? Es una pasada.
I la gran novetat d'enguany del Cranc és que l'autoritat portuària no ha autoritzat que es munti la carpa de circ que sí que hi havia l'any passat. Escoltam Núria Maruny, una de les organitzadores.
Aquest any no podem tenir la carpa de circ, que ens hagués agradat repetir, ja que era, bueno, ens anava bé pel temps, que ja sempre és inestable en aquest mes, però també les estructures que hem hagut de muntar enguany, doncs és un altre tipus de muntatge, estructura, requereix molta feina, però bueno, seguirem endavant i també ha quedat estupendo.
Al Festival Cranc hi havia gent que arribava amb ganes d'escoltar els seus grups preferits, però també descobrir-ne de nous.
És el primer any que venc i venc a veure sobretot Depressió Sonora i Alcalá Norte, que ja els he vist en directe.
Jo he vingut per Depressió Sonora, que bueno, m'encanta des de petita.
Este verano pues, he visto muchos conciertos, este creo que va a ser el último, y voy a conocer a muchos cantantes y muchos grupos y con mis amigas.
La banca tal. Sí, sembla divertit.
Avui el Crank Festival, el Festival Crank, oferirà d'avui grups més, com Los Punsetes o la flamenca Ángeles Toledano. També hi haurà activitats de ben de matí per als més petits, com tallers a càrrec de Bota i Juga.